Anem a començar doncs, aquest acte d'inauguració del curs de les facultats de Medicina i d'Infermeria. I a mi m'agrada començar aquests actes quan estic en una taula amb altres persones, doncs presentant les persones que hi ha a la taula, encara que potser tots ens coneixem, però potser algú no, i per tant, permeteu-me doncs, que em presenti primer jo mateix, en primera persona, i perdoneu aquesta falta d'humilitat, potser. Soc el vicerrector de recerca i transferència d'aquesta universitat de Girona i estic aquí en nom de la rectora, que avui no pot venir. Aleshores tenim els degans, el doctor Ramon Brugada i el senyor David Ballester, el degà de la Facultat de Medicina i el degà de la Facultat d'Infermeria. Després també tenim el senyor Josep Trias, que és el director dels serveis de salut aquí a Girona, el senyor Albert Bou, el president del Consell Social de la nostra Universitat de Girona, i per últim el senyor Carles Capdevila, que és el director del diari Ara i que avui ens farà la conferència inaugural. Dit això, doncs, òbviament, el que toca fer, i ho faig amb molt de gust, doncs, és donar la benvinguda doncs, a la universitat, als que no en sou membres, pròpiament dits, però en particular als que en sou, els professors, els estudiants, n'hi ha alguns doncs, que sou membres, i per tant donar la benvinguda als que són nous estudiants, als que són nous professors, i doncs, aquest nou curs, la benvinguda a aquest nou curs. Em sembla que els inicis de curs sempre són moments macos, diguéssim, moments de satisfacció. Jo diria que per moltes raons, però les coses que comencen sempre jo diria que gairebé són millors que les que acaben, no? Perquè, bueno, perquè hi ha projecte, hi ha visió, hi ha ganes. Jo crec que és el moment de començar el curs, moments de fer projectes. Segur que els estudiants que comencen, tant els que comencen la carrera amb el primer curs com els que estan en segon, tercer o allà on sigui, doncs estan fent, no? Estan tenen un projecte que és el projecte de tirar endavant aquests estudis i en algun moment acabar els estudis que han endegat. I aquests moments de començament de curs doncs, són moments doncs, que això, no? que també conviden, a més a mi em conviden a pensar que si algunes coses comencen, si algunes coses van funcionant, malgrat tots els malgrats, i en aquestes èpoques que estem, doncs, a tots ens acudeixen molts de malgrats, crisis i els problemes que vulgueu, doncs, malgrat tot, hi ha coses que tiren endavant, que funcionen, que funcionen bé, que funcionen amb qualitat, sobretot gràcies al compromís de les persones que hi participen, en aquest cas el professorat i els estudiants. També és moment, als començaments de curs, de mirar enrere, encara que siguin sobretot de mirar endavant, també de mirar enrere i veure com han anat els cursos anteriors i de veure noves realitats, noves coses que van succeint. No? Per exemple, aquest any ja tenim la Facultat de Medicina, diguéssim, a ple rendiment, ja hi era el curs passat, però ara ja es pot dir que hi són totes, hi ha tots els laboratoris acabats, etc. Per tant, doncs, ja són a ple rendiment. Es contempla o s'observa un exemple, que segurament hi haurà molts més, no? Però un concret de les possibles, les esperables sinergies que poden haver-hi entre les dues facultats, de Medicina i Infermeria, en el mateix edifici, no? El fet de que estiguem inaugurant al mateix temps el curs, l'inici de curs de les dues facultats, doncs és un primer exemple, potser no és el primer, però és el primer que jo visc d'aquestes sinergies entre les dues facultats, no? Segur que n'hi haurà molts altres. Per tant, cada començament de curs doncs, ens porta algunes novetats. Bé, no vull parlar gaire més, em reservo algunes paraules pel final de l'acte, que em tornarà a tocar a parlar, i de moment doncs, passo la paraula a les persones que m'acompanyen a la taula, i en primer lloc doncs, passo la paraula al senyor David Ballester, degà de la Facultat d'Infermeria.
Benvolgut, vicerrector de recerca, senyor Josep Calbó, benvolgut senyor Josep Trias, director dels serveis territorials de salut de Girona, senyor Albert Bou, president del Consell Social de la UDG, senyor Carles Capdevila, benvolgut senyor Ramon Brugada, degà de la Facultat de Medicina, benvolguts companys, companyes, professorat, PAS, estudiants, etc. Benvolguts tots. Vull fer un discurs d'inauguració de curs de les nostres dues facultats, la Facultat d'Infermeria i la Facultat de Medicina, fent referència obligada al nostre convuls entorn, del qual també en formem part, encara que a vegades no ho sembli o no ho pugui semblar. Per tant, aquest serà un discurs doncs, crític davant d'aquesta situació, però també amb responsabilitat, que és el que ens toca. Aquests darrers mesos s'han produït molts canvis a les vides de tots i totes, tots els ciutadans de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Com sabem, la crisi, en majúscules, ens afecta i ens afectarà sense cap mena de dubte de ple. També les nostres facultats, la Facultat d'Infermeria i la Facultat de Medicina, en reduccions pressupostàries, reduccions importants de professorat i amb una incertesa futur, en relació al futur sobre quins seran els recursos del proper any i dels següents, doncs algunes d'aquestes incerteses es ballaran irònicament després del vinena. Estem en un moment on es posen en dubte les institucions públiques, titllant-les de malbarataradores, poc eficients, Però aquest no és un argument suficient per desmuntar el sistema de salut, el sistema educatiu públic, que fins fa tan sols 2 anys eren l'enveja de països europeus més avançats i el mirall de molts altres països de la resta del món. Però tampoc podem deixar de ser corresponsables d'aquest desballestament, amb el laissez-faire, deixar fer, no fent absolutament res. No col·laborant en aconseguir millorar el funcionament de les nostres institucions, dels nostres centres, i deixant pas a la desídia i la desil·lusió. Tenim l'obligació moral i la responsabilitat des de les nostres possibilitats de fer que les institucions públiques funcionin el millor possible, fins i tot amb menys recursos. El professorat universitari, quan ens comprometem amb la universitat, no només tenim una funció docent, la qual es compleix a molt bon nivell, jo us ho puc assegurar, sinó que també hem de vetllar per introduir innovacions docents actualitzades, els nous estudiants i els nous temps, col·laborant en la implementació del currículum acadèmic, més enllà de l'assignatura o assignatures que s'imparteixen, gestionar la docència per aconseguir una alta satisfacció dels estudiants i participar activament en la gestió dels nostres centres, així com millorar i participar també activament com a investigadors i en la recerca i transferència de coneixement i liderar els canvis professionals. El PAS és un motor en el funcionament de la universitat i de les facultats i departaments i, per tant, del bon desenvolupament dels nostres estudis. L'interès i motivació, així com la iniciativa, són imprescindibles com a element de millora institucional fora ja de les ja habituals responsabilitats. Els estudiants, no només sou responsables de cursar els vostres estudis el millor possible, sinó que sou corresponsables amb el funcionament del centre a través dels òrgans de govern de les facultats i de la universitat, com juntes de facultat, consells d'estudis, consells de govern, etc. I fent propostes de millora des de qualsevol espai individual, però amb visió col·lectiva. I aquest és el canvi que vull anunciar. Necessari que tinguem aquesta visió col·lectiva i no tan individual. En definitiva, estudiants, vivint la vida universitària, però allò que els que tenim un edat preconitzem que ja s'ha perdut. Jo no ho crec. Com sabem, la crisi ens ha afectat directament amb una aturada total del campus de la salut, així com també del nou projecte d'edifici de l'Hospital Universitari de Girona del doctor Josep Trueta. I no tenim data de previsió de construcció d'aquest campus, per tant, també ens afecta de ple. Així que la nostra convivència, bona convivència, en aquest edifici milgraït, en aquest nostre campus de la salut, tot i que a vegades, en Ramon sempre ho diem, que ens agradaria que fos anomenat com campus de la salut i no ens deixen de moment. Doncs amb aquest campus de la salut, la convivència nostra serà llarga. Però, sens dubte, que aquest és un espai digne a pesar de totes les dificultats actuals. Millorable, però digne, molt digne. Aquest és el primer cop que fem una inauguració de curs acadèmic de forma conjunta a les dues facultats. De fet, som l'únic exemple en tota la universitat en fer una inauguració conjunta. Com també sabreu, les nostres titulacions, Infermeria i Medicina, són responsables, efectivament, aquestes dues titulacions són responsables, respectivament, de cuidar i curar a les persones, van juntes professionalment. Fet que genera friccions, desentesos, però també un necessari enteniment i acord en el treball en equip. Si realment volem participar en sortir d'aquesta crisi, millor del que hi vam entrar, no ho podrem fer mantenint les mateixes formes de funcionar. Tampoc mantenim posicions corporativistes en defensa dels nostres àmbits professionals, sinó que ho haurem de fer mirant més enllà i treballant en equip de debò, pensant en la salut i allò que és millor pels ciutadans. I en això, els actuals estudiants sou els que haureu de començar a trencar en els esquemes i sereu els que realment canviareu el món. Perdoneu-nos per haver-vos deixat el món tan malament. Deixeu-me que aprofiti també aquests moments, aquest breu discurs, per agrair al professorat, professors i professores i al PAS, i avui també molt especialment als professionals de la salut, infermeres i metges, que col·laboren en la formació dels estudiants, fent una de les seves funcions com a professionals, la docent, però amb un interès i profunditat i amb una disposició que ha ajudat de forma cabdal en reconèixer els nostres titulats com dels millors de tota Europa. Finalment, espero i desitjo que aquest acte inaugural sigui un bon exemple d'unió i siguem capaços de mantenir i millorar les sinergies entre les dues facultats, com a mostra de la necessitat d'anar plegats en l'àmbit professional, pel bé de les nostres institucions i de les nostres professions. Us desitjo a tots salut i molta feina que ja cal. Gràcies per la vostra atenció.
Gràcies, David. I a continuació passo la paraula al senyor Josep Trias, director dels Serveis Territorials de Salut a Girona.
Senyor Josep Calbó, vicerrector de Recerca i Transferència de l'UDG, senyor doctor Ramon Brugada, degà de la Facultat de Medicina, senyor David Ballester, degà de la Facultat d'Infermeria, senyor Albert Bou, president del Consell Social, senyor Carles Capdevila, estudiants, professors, senyores i senyors. Molt bona tarda. En primer lloc, voldria donar les gràcies tant al degà de la Facultat de Medicina com al degà de la Facultat d'Infermeria i als seus equips respectius per convidar-me a assistir a un acte com el d'avui, que s'està convertint ja en una tradició en l'àmbit universitari mèdic de les nostres comarques. Sempre és un plaer ser en un acte organitzat per dues facultats, una que ja es pot considerar consolidada i altra amb una trajectòria de més de 30 anys i en una sala amb professionals sanitaris del futur. I sobretot, un plaer veure com les dues facultats es donen la mà per inaugurar juntes aquest curs acadèmic. Un futur, el de la salut al nostre país, que estem intentant planificar perquè puguem continuar donant una atenció sanitària de qualitat accessible en el marc d'un model integral i sostenible. Perquè tal i com va defensar el nostre conseller de Salut, el model sanitari català ha demostrat sobradament que és un model d'èxit. L'objectiu del govern no és canviar de model sanitari, sinó reforçar i continuar desenvolupant el Sistema Nacional de Salut de Catalunya. I per fer-ho, necessitem fer-lo sostenible. Necessitem, d'una banda, aportar-hi més recursos i, d'altra banda, innovar amb la participació dels professionals clínics en la gestió dels serveis sanitaris. L'assistència sanitària és, entre moltes altres coses, també un reflex de la societat actual. En el cas de les comarques gironines, els nostres pobles i ciutats han canviat molt aquests darrers anys, demogràficament i socialment. El pacient ha deixat de ser un pacient per passar a ser un usuari actiu que s'informa i que demana actuacions raonades. Aquests fets aporten complexitat a una societat ja de per si diversa i canviant. A més, ens trobem davant de canvis i avenços tecnològics que fan del nostre món molt connectat i que els fets es visquin de forma immediata a tot arreu. Davant d'aquest nou escenari, el Departament de Salut aposta per noves eines i noves maneres de treballar que donin suport als professionals i facin més accessible l'assistència sanitària als ciutadans. Perquè em sembla que aquest és el que ha de marcar la nostra actuació com a metges i, en el vostre cas, com a futurs metges i infermers i infermeres. Si es perd aquesta voluntat de servei, només serem una peça més en el complex món de la medicina i el que la societat espera de nosaltres és ser professionals preparats, eficients, resolutius, evidentment, però alhora també hem de tenir present que al davant tenim persones a les quals hem de dedicar la nostra ciència per fer-les sentir més bé. Estic convençut, perquè hi he treballat i en formo part, que és com els nostres professionals sanitaris es comuniquen amb els nostres ciutadans en les més de 100.000 visites de metge d'atenció primària o de 5.000 visites d'infermeria, les més de 800 urgències hospitalàries o les gairebé 2.500 visites de consultes externes que es fan a la Regió Sanitària de Girona diàriament i només com a exemple. Per aquesta raó, estic segur que a part de coneixements, capacitat d'anàlisi i actuació, determinació, aconseguirà fer de vosaltres uns metges i unes infermeres que per sobre ofereixin solidaritat, ajuda i benestar a tothom. Per acabar, malgrat el temps que estem vivint, com ja hem comentat, de greu crisi econòmica i de dificultats en tots els àmbits de la vida quotidiana que afecten a moltes persones i també a les institucions, entre aquestes la sanitat pública, sembla que sigui un atreviment plantejar una conferència que parli de la salut, el sistema sanitari, la comunicació i el bon humor. De ben segur que el senyor Capdevila, gran comunicador i periodista de reconegut prestigi, ens farà uns plantejaments agosarats i no perquè tinguin l'humor com a ingredient principal els hem de descartar d'entrada. Com va dir Horaci, l'humor és una lògica subtil que ens pot ajudar a avançar en els moments de dificultats sempre que es plantegi, i més en tot allò que està relacionat amb la salut, des del respecte i la complicitat. El repte és continuar formant professionals que ens ajudin a mantenir i consolidar el sistema sanitari per tal de que continuï sent un sistema de qualitat per a tots els ciutadans del nostre país. Que tingueu tots un bon curs i uns bons estudis.
Gràcies, senyor Trias. A continuació passo la paraula al senyor Albert Bou, president del Consell Social.
Vicerrector de Recerca i Transferència, degà de la Facultat d'Infermeria, degà de la Facultat de Medicina, director dels Serveis Territorials de Salut de Girona, senyor Capdevila, membres del Comitè Universitari, convidats, senyores i senyors, bona tarda a tothom. Agraeixo en principi a les dues facultats que hàgiu convidat el Consell Social a aquest acte d'inauguració d'un nou curs escolar. Consell Social, que és aquest òrgan que té encomanada la relació entre l'entorn i la universitat. I en nom del Consell Social, i amb molt d'atreviment, puc dir també en nom de la societat, estic content de ser-hi perquè en aquest acte, simbòlicament, comença la missió principal que la societat ha encomanat a la universitat, que és la de fer dels alumnes uns bons professionals. En aquesta casa, a ser bons infermers, bons metges, però també bons ciutadans i bones persones. A vegades, en contra de la gent que es mira a la universitat des d'un prisma només utilitari i mercantilista, hem de defensar la vigència d'aquest o d'aquell estudi. Aquí ho teniu molt senzill. Això de defensar que els vostres estudis són útils. I si no, pregunteu als pagesos i pescadors del meu poble de quan jo era petit, que portaven els millors fruits de la terra i del mar, els seus metges i els practicants en deien, segurament per augmentar les seves qualitats taumatúrgiques. Els alumnes que han escollit d'estudiar infermeria i medicina ho han fet per vocació i tindran la sort de poder exercir les professions que han triat, cosa que els ajudarà segurament a tenir una vida més feliç. I per aquesta vocació de serveis als altres mereixen el reconeixement de la societat. No són bon temps per la lírica, que diria el poeta, i aprofito l'evidentesa per agrair als professors i al personal d'administració i serveis de la casa els esforços que esteu fent per continuar la feina enmig de les dificultats que la universitat, però també el país, està passant. Espero que l'èxit de matrícula que heu tingut no sigui una dificultat més afegida. No tinc cap dubte que, en el fons, enteneu les actuals dificultats, algunes conjunturals i d'altres derivades de la situació del nostre país a l'estat espanyol, i que accepteu que la societat i que el nostre govern no pugui oferir-vos tots els mitjans que desitjaríeu i us mereixeu. Estic segur que tot això ho compenseu amb la vostra responsabilitat i el vostre treball per fer dels vostres alumnes uns infermers, metgesses, metges i infermeres que siguin tan dignes com aquells d'abans de les ofrenes dels pescadors i pagesos de la meva infantesa. A tots, el personal d'administració i serveis, els professors i els alumnes, us desitjo que tingueu un molt bon curs.
Gràcies, president. I a continuació, el doctor Ramon Brugada ens dirigirà les paraules i ens presentarà el conferenciant d'avui.
Gràcies, vicerrector, doctor Calbó, David Ballester, degà de la Facultat d'Infermeria, senyor Trias, director dels Serveis Territorials, senyor Bou, senyor Carles Capdevila, això m'atabala molt, això he d'anar repetint tothom cada vegada. Benvolguts tots, bona tarda a tothom. En nom de la Facultat de Medicina i avui també en nom de la Facultat d'Infermeria us donem la benvinguda a la inauguració del curs universitari. Us agraïm que estigueu de nou aquí amb nosaltres compartint el goig de començar un altre any. Com cada any per aquestes dates, donem el tret de sortida oficial al curs de la facultat i com cada any us vull fer partícips dels progressos, de les il·lusions i també dels reptes, que no són pocs, que tenim davant nostre. Permeteu-me, però, que primer comenci donant l'enhorabona, malgrat que no és aquí, a la Marta Aymerich, que avui o aquests dies ha estat nomenada directora de recerca al Departament de Salut i que, malgrat que ens assegura que no ens deixa completament, sí que vull aprofitar per felicitar-la i agrair la seva feina al davant de la facultat i de la Fundació. Podeu observar que les obres a l'edifici Emili Grahit han finalitzat. Ha estat un any difícil per als estudiants, pel soroll i trasbals d'unes obres que han estat llargues, però també eficients. El resultat és que tenim un edifici francament digne, malgrat els barracons, tan típics a la nostra arquitectura docent a tots els nivells educatius. L'esforç ha estat notable per part de la universitat per proveir-nos d'una infraestructura de qualitat. Disposem d'una biblioteca en Ciències de la Salut ben equipada amb llibres, documents digitals i ordinadors, que està oberta 6 dies a la setmana i per la qual hi passen no només els estudiants, sinó també molts dels professionals de Medicina de Girona. S'han fet retocs a tot l'edifici, però la reforma més important ha estat la de la 5ª planta, dedicada íntegrament a laboratoris docents. En aquesta planta hi ha la sala de dissecció, la sala de plastinació, l'aula d'histologia, l'osteoteca, els laboratoris de fisiologia i biologia i el centre d'habilitats clíniques. Voldria fer esment d'aquest centre d'habilitats clíniques que inaugurem oficialment d'aquí a unes poques setmanes i que és un dels millors centres d'habilitats actualment disponibles en una facultat. Sota la direcció del doctor Ferran Cordona, aquest centre formarà els estudiants de Ciències de la Salut en totes aquelles habilitats que els són necessàries per arribar a ser bons metges, infermeres i per poder treballar amb els malalts amb la confiança necessària. Podríem reduir la definició de les habilitats clíniques d'un bon metge a la capacitat de fer una exploració i a la d'utilitzar les mans en algun petit procediment. Així és com es planteja a moltes facultats. A Girona hem apostat des dels seus inicis per definir habilitat d'un bon metge també com aquell que sap comunicar-se amb el malalt, que té l'actitud correcta i el tracte professional. La relació metge-malalt és una prioritat i us convido a veure algunes de les gravacions dels estudiants de segon fent una entrevista clínica als pacients simulats. Sense cap mena de dubte, anem pel bon camí en la seva formació global com a metges. El Centre d'Habilitats Clíniques no és una infraestructura només per als estudiants. Aquesta està més pensada per la formació de residents i formació continuada de professionals, sobretot per aquells que necessiten estar al dia en tractament d'urgències intensius. El material docent de la unitat de cures intensives, en forma de maniquins intel·ligents, és d'una qualitat espectacular. Permeteu-me que doni les gràcies de nou a la institució de la qual hem tingut el seu mecenatge pel centre aquest d'habilitats clíniques, la Diputació de Girona i el seu organisme de salut, DipSalut. En nom de la facultat, us agraeixo que en època de dificultat econòmica s'hagin mantingut ferms en la seva aposta pels estudis de medicina. Aquest any passat, els estudiants de tercer han passat la major part del seu temps als centres assistencials. Voldria remarcar que els estudiants ens han fet notar que han rebut un tracte exquisit per part de tot el personal dels centres, tant pels directament implicats en la seva docència com per la resta de personal. No és aquest un detall insignificant. És ben conegut que és un repte aconseguir que els estudiants siguin ben tractats als hospitals. Hi ha molts professionals sanitaris que no formen part del cos docent universitari com a professors, però que formen part del dia a dia dels estudiants. Parlo tant de metges, residents, personal d'infermeria, tècnics, com de personal d'administració i serveis, que no participen activament en la universitat. Aquest personal juga també un paper imprescindible en la bona formació dels estudiants. Els recordo contínuament als estudiants que agraeixin l'esforç que fa aquesta gent de forma altruista i voluntària. No podem pas negar que estem passant un moment complex que posa el nostre territori gironí en un clar desavantatge en molts camps. En les infraestructures no cal parlar-ne, no és el lloc ni el moment. En el de la recerca biomèdica, una aposta en la qual la facultat i la universitat participen activament, s'han aixecat veus en alguns fòrums demanant que centralitzi cap als grans centres de Barcelona. També en el món universitari amb la disminució de titulacions. No em faré repetitiu, però no cal oblidar el que representa els estudis superiors i la recerca biomèdica per a una població com Girona. També en el camp mèdic estem en desavantatge, malgrat que la qualitat assistencial dels centres gironins és modèlica. Com a exemple, un detall que afecta directament els estudiants de medicina. S'estan plantejant noves regulacions pels MIR que faran que redueixin els nombres de MIR total, però no les places de MIR als hospitals. Així doncs, els hospitals més petits, normalment els de la perifèria, corren el risc de no tenir residents o de tenir-ne menys. Hem de buscar incentius i recordar que Girona ofereix una molt bona experiència docent i una qualitat de vida inigualable. La facultat i la Universitat de Girona, per suposat, aposten per la territorialitat i per reforçar al màxim les sinergies entre els centres assistencials, els centres docents i les organitzacions mèdiques, sinergies imprescindibles per a mantenir la competitivitat. Al sector públic ens trobem immersos en un procés depriment per les retallades de sou i de pressupost. Els estudiants universitaris ens noten neguitosos i estan neguitosos pel seu futur. I els malalts també estan neguitosos per la seva salut, pel seu benestar, preocupats per si les retallades els acabarà afectant directament. Els estudiants de Ciències de la Salut estan certament al mig de tot aquest neguit, que noten tant a la universitat com als centres assistencials. Ens cal fer un esforç, recordant-los que és necessari racionalitzar, però que no permetrem que baixi la qualitat docent, com tampoc permetrem que baixi la qualitat assistencial. Sabem que hi ha línies vermelles que no es poden traspassar. Això vol dir que, per mantenir-nos en el nivell de qualitat amb menys recursos, haurem de treballar més. Estem al quart any i ens fa il·lusió veure avançar un projecte que ens ha engrescat com a professors, com a metges, com a investigadors, com a gironins. Continuem treballant més fort que mai i apostant per la nostra universitat més que mai. Treballem cercant complicitats amb totes les institucions públiques i empreses privades per poder oferir una formació superior de qualitat a casa per als nostres fills. A Girona certament som, per les raons que us he esgrimit, els qui ens hem d'aixecar més d'hora. En som conscients i ho seguirem fent. Moltes gràcies. Bé, em voldria presentar el senyor Carles Capdevila, llicenciat en Filosofia i periodista, actualment director de l'ARA, professor de ràdio a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat de Ramon Llull. Té molta experiència en la premsa escrita, treballa, ha estat productor executiu d'un programa com Alguna Pregunta Més, l'APM, cap de secció de Societat del diari Avui, corresponsal a Nova York del diari Esport, articulista d'opinió a diferents diaris. Ens parlarà de la comunicació en l'àmbit de la salut, possible tractament amb bon humor. Moltes gràcies.
A veure, si no prenem mal. Moltes gràcies a tothom. No sé el temps que tenim, intentaré que d'aquí una hora pugueu marxar, si us sembla bé. I us vinc a explicar 10 coses. Les he enumerat i les aniré dient perquè si algú, si veu que estem a les 7 i s'ha cansat, pugui marxar. La primera, i és la més important, és que explicar-vos què faig aquí, explicar-vos en quina condició vinc, no? I explicar-vos el títol. Quan, és a dir, us vinc aquí a parlar de la comunicació de la salut, entès a la comunicació entre pacients i metges o infermers o infermeres o el que calgui, i per tant vinc amb una doble condició, la de periodista i la de pacient. Que les sigles són PP, però això és un accident, però són les dues condicions que porto avui, no? Ho dic també perquè vinc de paisà, és a dir, que no vinc com a director de l'ARA, i també us dic que si em demanessin si hi ha un possible tractament de bon humor de la comunicació del tema sanitari a la premsa, us diria que no. És a dir, que és un tema que ens ha donat moltes portades i ens en donarà moltes, però que no ens dona gaires alegries, i que l'únic que fem des de l'ARA és assumir el compromís, que és un tema complex, delicat, i que, com en moltes altres coses, intentarem explicar-ho al màxim de bé i intentem fer-ho cada dia. Però el que vinc en la condició de periodista i de pacient, vostre, d'alguns de vosaltres, i en la primera de les condicions, la de periodista, vinc a defensar apassionadament la comunicació. Jo sóc una persona que crec en poques coses i en una que crec molt és en la comunicació. És allò com el Cruyff que deia allò de la vida, fumar m'ha donat tot i el futbol m'ha donat tot i fumar quasi em treu la vida. A mi la comunicació m'ha donat tot. Tot vol dir que jo fins i tot he lligat gràcies a la comunicació, no? És a dir, que el no està dotat d'un físic suficient per lligar, vaig haver de recórrer a l'esgotament del rival a base de parlar i parlar hores, i ho he aconseguit, i més d'una vegada i tot, cosa que us sorprendrà, però que, és a dir, que clar, és a dir, d'aquí ve la meva fe en la comunicació, és a dir, per mi la comunicació ho fa tot possible, en soc creient, en soc practicant, i crec que el món cada vegada és més comunicació, i us vull convidar agafar-vos-ho amb entusiasme, això de la comunicació, no? Després us explicaré detalls. Us posaré dos exemples no vinculats a la vostra activitat, no? Però casos concrets que conec, perquè veieu l'important que és comunicar. pot venir el vostre fill o el meu, pot venir demà passat, diuen que fa tercer d'ESO, i dir-me, és suspès. És una manera de comunicar-ho, i és suspès. I dones conseqüències, diguem, no? O pot venir el vostre fill o el meu fill i dir-me, saps què? El profe de mates, últimament, està d'un histèric, com que la seva dona l'enganya, ha agafat un atac de nervis i això, el tio està tan, però tan histèric, que fa uns exàmens tan difícils que ha suspès tothom, fins i tot jo. I en aquest cas la resposta serà, qui dius que l'enganya? És a dir, que el vostre fill o el meu fill haurà aconseguit fixar l'atenció en un tema que sempre ens ve de gust, no? Que és el safareig sobre la vida privada dels altres, inclòs els mestres. No? Això és una... Pot ser un truc, diguem, però això és una eina de comunicació. O us pot passar, no us ho desitjo, o us passar ara avui, que arribeu a casa i la vostra parella us digui, hem de parlar, no t'estimo, et deixo. És una manera de comunicar. O us pot passar, tampoc us ho desitjo, que la vostra parella us digui, hem de parlar, i us digui, t'estimo molt. I crec que tu mereixes tot. Et mereixes el millor del món. I jo no sóc el millor del món. Que dius, m'està deixant. És a dir, m'està deixant i a sobre vol que li doni les gràcies. Diguem, per això passa a vegades. A mi em van deixar una vegada així, m'han deixat més d'una vegada, però una em van deixar així. I vaig pensar, sobre, vols que doni les gràcies? És a dir, però deixa-m'ho decidir a mi si ets suficient per mi o no, no? Però el missatge és, t'estimo molt i tu et mereixes més que jo, t'ho dic jo, des del meu amor, no? Això, per mi, és per explicar-vos el per què jo tinc aquesta fe en la comunicació, perquè la comunicació és una cosa que permet explicar-nos les coses i que condiciona molt com seran rebudes, no? Estic en el punt 1 encara, el punt 1 de què faig aquí com a pacient és que jo últimament he descobert, jo tinc la sort provisional de tenir bona salut, però fa 16 anys que tinc una altra sort, que és la de tenir fills, n'he anat tenint, ja en tinc 4, i des de fa 16 anys que he descobert que els metges, infermers, infermeres, de qualsevol professional de la salut és molt important en la meva vida. Ho vaig descobrir el meu primer predictor, perquè quan vaig anar a fer el predictor, vaig comprar el predictor a la farmàcia de sota de casa per l'error, i els farmacèutics ja ho noten quan el vas a fer, amb ganes de que sí o amb ganes de que no. Com que jo anava amb ganes de que sí, l'endemà em va dir, què tal? I li vaig dir, molt bé, molt bé. Dic, estem embarassats. I em va abraçar. Sense aquest home, no sé què li ha agafat. Deu ser un fanàtic de la procreació, no? Però... I no ho vaig entendre. 16 anys després ho he entès. És a dir, veient el que he gastat jo amb aquest home, amb antibiòtics, amb dalsis, És a dir, veient el que li he arribat a donar jo a aquest senyor, trobo que em va abraçar poc, és a dir, que vas li dic, escolta, dic, podries haver abraçat més, perquè és que he passat a ser un dels teus principals clients, diguem, no? I encantat de la vida. Jo només perquè aquest home em subministra d'alci, només per això l'abraçaria jo cada dia, és a dir, que us proposo que investigueu alguna hora això del dalci, perquè s'acabarà, és a dir, una cosa tan bona no pot ser legal, eh? Vull dir que... Un producte que fa que un nen es digui de 40 de febre, cap de 20 minuts estigui saltant d'alegria pel sofà. Jo fa molts anys que esmorzo dalsi, i des que ho he descobert, i això no es deu poder dir aquí, però en tot cas és el que hi ha. No? Després, quan us dic que vinc aquí com a pacient és perquè des de la meva passió per la comunicació m'agradaria compartir amb vosaltres coses que jo he descobert sobre la relació metges, pares, pacients, etc. en aquests anys. No? I basat en una experiència intensa, eh? Són 16 anys i són 4 fills, això vol dir que quan a mi la gent em critica per tenir tants fills, que ho fa la gent, la gent ho critica tot, també et diuen per què tens tants fills, o fins i tot quan la gent que no té fills intenta fugir de tu els dilluns a la feina perquè ells parlen de coses apassionants com que han anat a cine o a teatre o a sopar i et miren amb cara de dir, bueno, i tu... I dic, jo he anat d'urgències. És a dir, que jo presumeixo que la meva vida és molt més emocionant que la seva perquè he anat d'urgències. Sí, he anat d'urgències, proveu, és una cosa que és emocionant, diguem, no? Si més no, omples el diumenge, normalment, o el dissabte, fas amics, coneixes gent, no? I per tant, en el capítol 1, en el que estem ara, que és què faig aquí, en el fons vinc aquí sabent que, sobretot amb els que sou estudiants i això, algun dia ens trobarem. I venia, recordeu-vos de mi i tracteu-me bé. No cal que em tracteu millor que els altres, però tracteu-me bé. No? I a més, nosaltres finalment a la segona residència estàvem buscant-li, finalment hem instal·lat a Palamós perquè hi ha hospital. És a dir, que nosaltres, per nosaltres és un criteri essencial. No? La gent diu, per què Palamós? Dic, perquè hi ha hospital. De fet, anàvem pol·lulant pels llocs del costat i sempre que acabàvem a Palamós a l'hospital, doncs vam dir, doncs tant per tant ja estiguem-hi a prop que hi anirem a peu i ens estalviarem l'aparcament. No? Aquesta és la primera cosa que us volia dir. La segona cosa que us volia dir és que la comunicació És que m'agradaria, i només tenim 55 minuts, m'agradaria convèncer-vos, ja s'ha comentat aquí, que la comunicació és la vostra feina. És a dir, convèncer-vos que la comunicació us hauria d'apassionar igual que a mi. És a dir, que la comunicació no és una eina que ens hagi d'interessar només els comunicadors, o que ha d'interessar tothom que comunica. I els professionals de la salut, en el fons, sou comunicadors. Vosaltres ara sou comunicadors, ja m'he posat dret perquè veure per vigilar-vos, no? Perquè tots vosaltres esteu comunicant coses, no? Comuniqueu els que heu vingut i els que no han vingut, també comuniquen. Comunica el que està atent i el que no està atent. Comunica el que posa cara de dir, hosti, aquest tio deu coses i em porta una i mitja i no m'ha interessat res, i comunica el que veus cara de dir, oh, encara prendrem alguna cosa. És a dir, que tots comuniqueu. Es comunica per acció i per omissió, es comunica amb les paraules i amb els gestos, per tant, i vosaltres sou un sector que viviu d'això, no? De fet, jo crec que es podria dir perfectament ciències de la salut i la comunicació, és a dir, o que vosaltres sou estudiants de ciències de la comunicació, perquè la comunicació entre un metge, una infermera i un pacient, jo crec que com a mínim és el 50% de la relació i és el 50% de tractament. Quan us proposo fer-ho de bon humor és perquè crec que la comunicació, que és una cosa que cansa, i en més la part potser més cansada, perquè és la relació, com ja es deia abans, s'ha d'agafar amb ganes i amb il·lusió i amb optimisme, perquè ens hi juguem molt en la comunicació, ens hi juguem molt en la relació. Jo crec que molts dels problemes que tenim en la societat d'avui tenen a veure amb la crispació, les presses, les urgències, això que fan que no cuidem la comunicació, no? Que, per tant, i aquest tipus de relació acaba generant això, no? S'encomana, és a dir, la gent que transmet bon rotllo i que està contenta i que et saluda això i que et diu bon dia, doncs t'encomana això. I la gent que et clava un cop, que no sé què tot, doncs t'encomana aquesta crispació i d'una manera molt ràpida. Per tant, vosaltres, ho puc dir positiu o puc dir negatiu? Sereu jutjats per com comuniqueu de bé o de malament. No? És a dir, al final el record que tindrem de vosaltres serà si us heu explicat bé o no, si ens heu entès bé o no, si ens heu tractat bé o no. Ja hem fet dues coses. La tercera és que, per mi, un moment clau a la meva vida també com a pare és quan vaig descobrir el concepte d'empatia. No? Que per mi és essencial en la comunicació, diguem. Però ho vaig aprendre un cop era pare. Ho vaig aprendre quan la primera dels nostres fills va passar una edat, que ara està a punt d'arribar-hi al quart, que té 3 anys, que és l'edat aquesta tonta dels 4 anys, 3-4 anys, una edat que de cop a la nit es desperten, quan ja sembla que han aconseguit dormir-se, es desperten perquè tenen por. Jo quan el gran tenia 4 anys va posar a plorar, tinc por, tinc por, tinc por, i jo com a bon pare li deia calla i dorm, que és el que hem de dir als pares, diguem-ne. Però ella continuava plorant, tinc por, tinc por, tinc por, i al final vam fer una xerrada a l'escola que es deia les pors. I vaig anar a primera fila. I la pedagoga en qüestió va dir, el que no es pot fer mai, però mai, amb un nen que té por és dir-li calla i dorm. I vaig dir, anem bé. I al final el torn de preguntes diu, tinc un amic que fa allò de calla i dorm, què li dic, no? Que faci? Perquè em sembla molt lògic amb un nen que es desperta a les 4 de la matinada dient que té por, dir-li calla i dorm. No? I em va dir, això es cura amb empatia. Primer vaig entendre homeopatia, perquè llavors estava molt atrapats amb l'homeopatia i vaig dir, doncs digui'm quines boletes són i ja ho comprarem, això, no? Ja coneixem una farmàcia que ho tenen. I diu, no, empatia és que tu t'aixeques, parles amb ell, et poses al CAP, parles de quines pors té, connectes amb ell explicant-li quines pors tenies tu de petit, dic, hosti, dic, vaja tractament, dic, doni'm antibiòtic directament si l'empatia no funciona. Però ho vaig provar i va funcionar. És a dir, que després d'aixecar-me un dia, tens por, per què, no sé què, tot, explicar-li, ah, doncs mira, el papa també tenia por, vaig començar a recortar les pors que jo tenia de nen i què feia, i li vaig explicar els meus trucs, que dormia sempre amb una sabata agafada a la mà perquè si venia el dolent, tirar-li la sabata i derrotar-lo i tot, no? Després s'ha posat a riure, li va saber, ja, sí que és el que m'ha de salvar, sí que estem servits, i va decidir dormir, no? En tot cas, l'empatia a mi em va servir per dormir, que és una de les obsessions que tinc en la vida, que és dormir, i vaig entendre que és essencial en la comunicació, és a dir, per comunicar-te bé amb algú has de saber aquest qui és. És una altra cosa que com tot el que us diré, són obvietats, però que oblidem sovint, eh? És a dir, has de dir, jo parlo amb una persona i he de saber qui és, i per tant he de saber què li interessa a ell, de mi, per què ha vingut aquí. No? Per tant, jo crec que una cosa essencial, que jo moltes vegades no he notat en aquests 16 anys d'anar d'urgències o no d'urgències, és que la persona que m'atén, comunicant-se amb mi, m'entengui a mi. Això, en una societat egocèntrica o multi-egocèntrica, en què tots estem preocupats pel nostre problema, pel nostre estat d'ànim, perquè avui no em trobo bé, perquè avui no sé què tot, és terrible. Ja ho entenc, però és que l'essència de la comunicació entre un pacient i el que l'ha d'atendre és que el que l'ha d'atendre es posi a la pell de l'altre i per tant sàpiga si té pressa o no té pressa, si està nerviós o no està nerviós, si té neguit o no té neguit, si és simpàtic o és antipàtic, si aquesta persona ha dormit o no. Connectar amb això per intentar tranquil·litzar-lo i resoldre-li almenys les primeres necessitats. No? Jo això ho tinc claríssim en les vegades que he portat d'urgències un nen, sobretot quan és un nen molt petit. La meva tranquil·litat arriba quan jo noto que algú m'ha entès. I no arriba fins que jo noto que algú m'ha entès. Per tant, s'allarga. És a dir, jo quan arribo amb un nen que ha caigut en bicicleta i em penso que s'ha trencat alguna cosa i arribo corrents a coll allà un lloc, si la persona aquella em mira, s'ho mira i em dona senyals que ell hi entén i em diu, tranquil, esperi, estic molt content. És el millor que et pot passar a urgències quan et diuen que t'esperis. Jo una vegada a la vida, només una, vaig arribar a unes urgències que eren eternes, amb un nen de 15 dies, amb una infecció, i vaig pensar, ostres, avui aquí estarem 5 hores. Se'l van mirar i em van dir, passi el primer. I vaig dir, no puc fer cua, perquè m'agrada més fer cua. Diguem, quan et diuen que passis el primer és que tens un problema greu. No? Aleshores, el moment que tu tranquil·litzes és el moment que et comuniquen, que t'estan emetent dient, hola, ho he entès. Ho he entès, he vist, m'he mirat aquest seu nen i sé què li passa. I per tant, si jo li dic que s'esperi, és que s'esperi. Quan no passa, quan tu creus que no se l'han mirat, creus que no han entès, creus que el que t'ha atès, no sé què, continues i acceleres la histèria de la comunicació. Demanes per un altre, crides un que passa per allà, protestes, t'enfades, és a dir, generes una mala comunicació. No? Per tant, el que és essencial, i és la tercera cosa que us volia dir, és que assumiu que la comunicació sempre, vostra sempre passarà per el primer que heu de fer és dir, aquesta persona, qui és? Què fa aquí i per què ha vingut. El quart punt és una molt mala notícia. És una notícia terrible, que és sobre l'empatia. I és que tothom que vindrà a vosaltres no hi vol venir. És a dir, esteu en un lloc on ningú hi vol anar. És a dir, sou, anava a dir l'última opció, però sou la penúltima, perquè ja n'hi ha una última que és pitjor, que és estar mort, però sou la penúltima. És a dir, jo no he anat mai a la vida. No he portat mai cap nen d'urgències, ni el malalt, ni el pediatre, volent, diguem, sempre hi portes perquè tens un neguit. Per tant, vosaltres ateneu a una gent en el seu pitjor moment. En el pitjor moment. És a dir, ateneu una gent que ve a vosaltres i no hi vol ser. I això us dona una desigualtat d'oportunitats terrible, perquè vosaltres sí que us ho voleu ser. Sí que hi voleu ser. Això us ho recordo, perquè a vegades no ho sembla, però a vegades el que t'atén és per dir-li, jo no vull ser aquí, però tu representa que sí. Perquè si has estudiat, has optat aquesta plaça, vens aquí, fitxes i cobres, deu ser que t'interessa molt aquesta plaça. Per tant, aquí som dos que jo avui m'he aixecat i l'últim que volia fer era venir aquí. I en canvi tu d'avui t'has aixecat content, suposo, o contenta, perquè has dit que bé, tinc feina, me'n vaig a alegria i a més vindrà gent aquí desesperada i jo els atendré. Aleshores, s'ha d'entendre aquesta desigualtat de relació. No sempre es nota, eh? És a dir, els metges, infermers, infermeres, tothom, ateneu a gent que normalment en un percentatge altíssim l'últim que vol és estar allà, que s'ha aixecat el diumenge al matí pensant que s'anirien en bicicleta amb el seu nen i el nen ha caigut, diem, per tant, li has alterat tots els plans, que a més està neguitós, a més està nerviós i a més té una cosa que és probablement de les pitjors, que és la incertesa, diguem, no? Que per tant està en un moment d'incertesa i necessita certeses. Quines certeses rep una persona quan va al metge? La que li comuniquen els altres. L'única certesa és aquesta. És a dir, una cara de preocupació és una certesa. Saps? Si vaig d'urgència, se'l miren, que és el cas que et dic del meu fill de 15 dies, que vam dir, em sembla que no és gran cosa, però per si de cas, i van dir, ingressem-lo ara mateix, passeu, i ja vaig tenir una certesa. Dic, sort que hem vingut. Quan vaig veure que entraven tres pediatres i començaven a parlar entre ells, i li van obrir una via, i li van dir, una de certesa, això està fotut, dir, no? Per les preguntes següents vas dir, vaig tenir incertesa, les certeses me les donen les reaccions d'aquesta gent. I per tant, en aquell moment, encara que no t'estiguin parlant, t'estan comunicant coses. Aquesta per mi és una cosa que s'ha de tenir clara i que ha de presidir. És una cosa molt excepcional. Normalment, encara que estiguem nerviosos, la relació amb un cambrer és molt difícil, però sí que vols anar al restaurant. La relació amb el dependent d'una botiga és, però sí que bona nostra. La relació amb una, saps? És a dir, la relació amb molts professionals, la relació amb el fuster, pot ser, que és el meu pare és fuster, doncs jo l'he vist, a vegades és fotuda perquè s'ha espatllat una cosa, però a vegades és que vols fer un armari nou. És a dir, hi ha relacions, la vostra, amb els pacients, sempre parteix de vos, rebeu una gent que no vol ser-hi i que ve angoixada i ve amb por. I s'ha de notar això, que és l'amateur, és a dir, és un fenomen de comunicació entre un amateur que no vol i un professional que vol. I per mi, quan no funciona, jo ho noto, és quan l'amateur que no vol, a vegades ha de fer més esforços de comunicació que el professional que vol estar allà i que vol comunicar i que ha d'entendre que comunica. La cinquena cosa que us volia explicar són les coses que m'han anat malament a mi de comunicació com a pacient. Esteu tranquils perquè totes són a Barcelona, sempre que he anat a Girona, però m'ho ha anat tot perfecte, i a més són excepcions, és a dir, he anat moltes vegades, i he anat tot de meravella, i us explicaré les vegades que no ha anat del tot bé. Per tant, com que això ens passa molt, per una vegada que va passar això, sí, jo crec que us explicaré dues o tres peripècies meves en què no han anat bé les coses. Una és bastant recent. Jo, com molta gent, suposo, tinc pànic als dentistes, no? És a dir, que jo no porto bé el dolor i el dentista per mi és una persona que és un acte incomprensible, és a dir, tinc la llista de coses i seria l'última que faria, no? Però de tant en tant toca anar-hi, no? I fa poc estava amb uns dentistes, amb un pastè que em feien, i les dues noies, diguem, la dentista i la que l'ajudava, em van dir, si hi ha algun problema, aixequi la mà. Et posen tot allò a la dintre que no et deixen parlar. No? I dic, quina? I jo he vist, em diu, la dreta. I dic, jo estava allà amb la mà pensant, perquè és que a més jo no suporto el dolor, per tant, la mínima aixecaré la mà. No? I de cop, encara no havien començat i vaig aixecar la mà. Perquè es van posar a parlar i una li diu a l'altra, què tal? I diu, fatal, no he dormit en tota la nit. Diu, vam sortir, no sé què, tot, i vaig aixecar la mà. I vaig dir, hola. I diu, però què passa? No sé què. I dic, no, que si de cas vingui un altre dia. Dic que jo... Que jo ho entenc, però que la meva boca és una mica important i per tant jo vull posar-la en mans d'un dentista que hagi dormit. I això va ser que no, diuen, ai, que no té dret aquesta persona? Tot el dret a no dormir. A més, pintava que la nit havia anat bé i tot i per tant la vaig felicitar. Però jo no ho he de saber. Jo no ho he de saber. És a dir, hi ha una cosa molt important, que és que no només heu de saber què heu de comunicar, sinó què no heu de comunicar. És a dir, jo avui vinc aquí amb unes circumstàncies concretes i la meva feina és intentar no transmetre'ls aquestes circumstàncies. No? Vull dir, estic pendent, començo una campanya electoral, he tingut les meves bronques, tinc les meves trucades, estic pendent de coses i la meva feina és dissimular-les. És que us penseu que jo estic aquí preocupat per la comunicació dels metges i infermers de futur, que bé és veritat, però he d'aconseguir que us ho cregueu. Si jo us comunico que s'acabi això i perquè estic pendent de quina portada fem demà, doncs estic alterant el meu encàrrec. M'han dit, vine aquí i parla de comunicació. No, vine aquí i explica lo dur que és fer una portada el primer dia de les eleccions i quan Papa Andreu cada 5 minuts canvia d'opinió, diguem, no? Sobre si fan referèndum o no. Aquest senyor em matarà disgustos. Dic, doncs no, jo us he de comunicar que jo tinc tot el temps del món i tota la tranquil·litat del món per apassionar-vos per la comunicació. Per tant, a mi, la meva dentista, no, jo no vull saber si ha dormit o no ha dormit, almenys fins que hagi acabat. Té dret a una vida privada, però t'he prohibit explicar-me-la. O sigui, per tant, li vaig dir, escolta, una cosa, dic, o dormi o alegria. I no badalli perquè em posaré nerviós, diguem-ne, perquè aquí el que badalla sóc jo que tinc la boca oberta, no? Però per mi és un cas flagrant. Em sembla vergonyós, o sigui, pot semblar, us pot fer riure, em sembla vergonyós que estiguin atenent-te tu explicant que no han dormit, perquè és, no entenen qui tenen allà. Tenen una persona que els diu, què hem de fer? Doncs escolti'm, perdoni una cosa, però és que la seva feina és tranquil·litzar aquest senyor, entre altres coses, perquè estarà més quiet, no? Per tant, jo crec que qualsevol cosa de la seva vida privada que pugui alterar la informació que jo tinc sobre el seu estat, a mi em perjudica. I he continuat anant i no passa res, i és molt feliç. La segona cosa és una mica més greu. Quan us apuntava, hi va haver un moment en què un que és el nostre quart fill, un nen de 15 dies, té una infecció i l'ingressen i va estar bastant fotut. Em va donar antibiòtic així en vena i tot, i va acabar bé, diguem, però van sospitar que tenia una malaltia concreta. Què passa? Molt bé, t'atenen molt ràpid, no sé què, i després venen, es reuneixen 3 o 4 pediatres i ens pregunten, directament, no ens havien dit res, només ens diuen, ingressem, ingressem, obrir una via, antibiòtica en vena, no sé què, tot molts nervis, i després ens criden els dos, i ens diuen, sou els pares? Sí. Teniu algun parentesc, vosaltres dos? I jo dic, no. I... Segur, heu mirat bé? Sí, sí. Val, val, res, i se'n va. I clar, jo vaig entrar a la sala i dic, hola, torni, torni vostè aquí. Digues que tenim 4 fills, és el 4. Primera cosa, dic, no sé, perquè hem de tenir un parentesc. Sospita que jo no puc lligar si no és la meva cosina. Vull dir, jo puc lligar per esgotament, però jo lligo. Vull dir que, primera cosa. Segona, quan vostè m'està preguntant, vostès tenen alguna relació de parentesc? M'està comunicant. Sospito que teniu una malaltia de transmissió genètica, o com vols, i per tant m'està dient això. Ah, no, vale, vale, no. És a dir, vostè a mi no em deixa mitges, vostè pot decidir comunicar, començar una informació o no començar-la. Si vostè la comença, l'acabem. Escolta, que aquí tenim molta feina, que no, que era per descartar. Diu, no, no, però és que com vostè ha iniciat aquest procés, ha començat un procés, l'ha d'acabar. Perquè ara m'ha afegit neguit. I perquè ara, és que és el que es va trobar, es troba una persona començant a trucar gent, a metge, escolta, tinc un fill aquí, no sé què, saps? Vull dir que es complica la comunicació. A mi, d'aquestes coses que em decep, que la persona aquesta no ho entén. És a dir, que no ho entén. Diu, escolta, ja si he de contestar aquí totes les coses, dic, no, però és que vostè, si no, tornem al capítol 4, eh? Estem al 5, anem bé, eh? Però tornem al capítol 4, si estem aquí, i el 3, en el capítol empatia, amb una persona desesperada que té un nen de 15 dies i que l'han ingressat i que li estan posant antibiòtic a la vena i vostè li transmet preocupació per si és una malaltia de no sé què, jo vaig recordar ràpidament 8a DGB i quan veia aquells quadres de Carles II i aquesta gent que es casaven entre ells i la cara era poc agradable, diguem, o sigui, els... Encara duren, eh? Vull dir que han anat tirant, però aquella cara, dic, home, dic... El que a mi em transmet parents que es casen no és una bona notícia. No? Per tant, m'agradaria que vostè ara tornés aquí i em digués quines alternatives té, diguem. No? Aleshores, i em va acabar bé, etc. Després ens van comunicar que havíem tingut molta sort d'anar ràpid i que com que era un nadó de 15 dies era molt important que no s'infectés i que no s'infectés tota la sang i que per tant que era molt important l'antibiòtic. I després ens diuen, això, li hem donat l'antibiòtic amb ella i a les 10 de la nit se li donen antibiòtic. I a les 10 de la nit no li donen. I a les 4 d'11 no li donen. I a les 4 d'11 jo vaig com un pare histèric a la infermera que hi havia allà a la sala i li dic, perdó, dic, el meu fill ha ingressat aquí avui. Estan sospitant que la meva dona és cosina meva, estem aquí ingressats, li han donat antibiòtic i m'han dit que era importantíssim. A les 10 i són 2:15. I em diu, jo no li puc donar, estic sola. Estic sola en planta. I vaig pensar, no, estàs sola i estaràs sola la resta de la teva vida amb aquest caràcter. Eh? I entenc que estiguis sola i entenc que... Però clar, estic sola. Això, que no passa res, diguem, després... Va haver un petit altercat, però em va explicar que no passava res i que això de les 8 hores era relatiu i que podien ser de les 11 i no passaria res i que la que arriba és una companya, però estic sola. Per mi és un exemple boníssim, no només del futur de la persona, sinó d'una comunicació equivocada, que és en lloc de comunicar-me al seu fill no li passarà res, em comunica la seva misèria personal, que és que està sola, que a mi no m'interessa. És a dir, a mi, que la meva dentista no dormi perquè està acompanyada, no m'interessa. I que la infermera de la planta no m'atengui perquè està sola, no m'interessa. Per tant, evidentment està sola. I no podia venir. Havia d'esperar que arribés una companya, i jo ho entenc molt bé. Però és que jo li estava preguntant, el meu fill se salvarà. Per tant, si ella no cal que em digui això, em pot dir, estigui tranquil, que això no ve d'una hora, eh? I que per tant, nosaltres tenim una franja entre 10 i 11:45, i abans de 11:45, al moment que arribi una companya, li donarem, vostè no pateixi, jo l'únic que volia és que em digués no pateixi. Però no m'interessava el seu estat. No? Quan una persona... Però ella tenia tot el dret. Perquè ella pensava, oh, estic sola, ja em ve el típic pare histèric aquí, que no sé què, que jo estic aquí, per tant, cada dia en tinc de pares histèrics, perquè a mi no em preocuparé perquè un mes, no?, que ve, no? Però per mi s'està pervertint una cosa, que és dir, una falta d'empatia, és a dir, en lloc de pensar què li preocupa aquest senyor i com li puc resoldre, què em preocupa a mi, que estic sola. Hi ha un... un últim cas que té a veure amb la comunicació escrita. Això va passar al Clínic de Barcelona, jo crec que ja no passa, tantes coses perquè ja estan preparats d'altres coses, però vaig acompanyar la meva parella d'urgències i mentre estava omplint per urgències vaig veure que en el mostrador aquell hi ha dues parets, diguem, no? Hi ha dues parets. I mentre estàvem apuntant-la, ella estava una mica així fotuda, però mentre estàvem acomplint els papers, veig que en la paret de la dreta hi havia un paper enganxat que deia: en cas de defunció, s'avisarà aquests tanatoris, no? I posava els telèfons als tanatoris. No és el que esperes, diguem, perquè tu arribes allà amb l'esperança de sortir pel teu propi peu, no? I vaig mirar l'altra paret ràpidament, i no hi havia res, és a dir, no es contemplava l'opció de no de funció, diguem. No vaig pensar, si aquí a l'altra banda posa en cas que surti viu, podrà demanar un taxi o això, però vaig veure, dic, aquesta gent, el seu protocol d'actuació només preveu la de funció, diguem, no? I vaig dir, podria tenir aquest paper vostè aquí? És a dir, perquè clar, perquè com que jo estic nerviós, i a més mentre m'atenen vostès que tenen el telèfon, i jo soc de lletres, jo llegeixo tot, i vaig llegir els telèfons, i fins i tot vaig plantejar-me quin tanatori aniríem, però no és el meu principal interès, no? I aleshores vaig dir, doncs, dic, o si més no posi això, jo crec que només que posessin, en cas que per casualitat surti viu, hi ha un autobús a la porta, diguem, doncs et donaria les opcions. Però per mi són excepcions i si voleu exageracions, i d'aquí ve quan jo deia tractament de bon humor, és a dir, que intento parodiar no només la situació, sinó a mi mateix, perquè part del problema és la nostra histèria i els nostres nervis, però que a mi sí que tenen a veure amb la importància de la comunicació. Anem pel sisè punt. Google. És a dir, ser periodista, ser mestre i ser metge, diguem, probablement, ja són de les tres professions més complicades en els últims moments, perquè cada vegada més tenim competència. És a dir, tothom es creu que és periodista. En aquest cas ho posem fàcil perquè els que ho som realment ho fem bastant malament, però tothom es creu que és periodista. Tothom es creu que sap tot, que sap tot, per tant, la figura del mestre que t'explicava, que transmetia coneixements, estava qüestionada perquè tu vas al Rincón del Vago i et donen els treballs fets i tot això, és a dir, que estan qüestionats. I els metges s'han convertit en una gent que la gent va amb les seves pròpies receptes, tractaments, diagnòstics, això. Jo això hi estic a favor perquè jo en soc un practicant, igual que sóc un apassionat de la comunicació, sóc un apassionat de tocar la moral als meus metges, diguem, és a dir, parleu amb els meus pediatres i tots ja estan desesperats quan hi vaig, perquè primer dic, tenim, m'he quedat temps, perquè clar, jo sóc el pacient que em van dir fa un parell d'anys que el meu fill s'havia de fer una timpanoplàstia i clar, em van dir, s'havia de fer una timpanoplàstia, i quan vaig anar jo a la visita, portava el meu dossier sobre timpanoplàsties al món. I vaig dir, com ho farem això? Quina tècnica farem servir? Em va dir, la tota la vida. Dic, ui, la tota la vida. No, no, dic, és que dic, jo vull que comentar, he estat estudiant el tema, oh, això d'internet, sí, sí, exactament, ho he tret tot d'internet, he posat timpanoplàstia al Google i m'han anat sortint uns dossiers aquí, no? La meva pediatra un dia va dir, fruit de la desesperació de portar una hora amb mi, em va dir, s'hauria de prohibir el Google als pacients. I vaig recomanar que se n'és a la Xina, on de moment dic, aquí ho veig difícil, dic, perquè estem molt enganxats tot. A la Xina hi ha opcions de que li prohibeixin, no? Jo crec que no, però jo crec que complica molt més la comunicació. És a dir, els meus metges, els meus, tenen dues feines ara. La primera és tranquil·litzar-me sobre tot el que he llegit del tema. Tranquil·litzar-me. Jo em tira de vegades per coses que se'ls escapen. Jo una vegada amb un embaràs em va dir el ginecòleg, té el cap gros aquest nen. I al cap d'una hora ja el trucava jo des de casa, vaig dir, hidrocefàlia? I el tio em va dir, vostè està boig? Que això és gravíssim. Diu, i jo, però jo vaig en sèrio. I jo vaig arribar a casa i vaig posar, cap gros, nen, cap gros. I em va sortir, hidrocefàlia. I vaig dir, escolti'm, això que m'ha dit és... Diu, he dit, té el cap gros? Dic, doncs concreti. O sigui, ha de dir, té el cap gros, però igual que vostè. Saps que és el meu cas? Diu, sí, però... perquè va deixar-ho anar, no sé què, va fer les mides, no sé què, té el cap gros? Doncs no, té el cap gros. Amb un pacient histèric és Google, niño, cabeza grande, diguem, que és el que vaig fer perquè trobes més entrades, diguem, no? Però no és el cas. No? Per tant, hi ha una feina dels pediatres, sobretot, que és un gremi que jo conec i faig patir i pateixo, que és que es troben... A mi fa poc em va passar una cosa terrible, que és que vaig cridar un pediatre d'urgències a casa no em va semblar correcte el que va fer i em va dir, va fer així, va dir un antibiòtic, i a casa som dels de tenim dubtes amb antibiòtic, i vaig decidir no donar. I estava sol un cap de setmana, i l'endemà vaig veure que quan l'any continuava tenint febre, pensava, ai, que no m'equivoqui, i com que normalment truques aquí i em ven un altre, vas tornar a trucar, i va venir el mateix. I diu, hola, que anirà a jo? I diu, sí, diu, com va l'antibiòtic? Diu, és que no l'hi havia donat. I diu, què vol que fem vostè? I jo dic, no ho sé, dic, és veritat, dic, per què em crida? Dic, perquè em digui si vostè creu alguna cosa i jo fer la que vulgui. I em va dir, doncs, jo continuo amb antibiòtic, dic, doncs, jo no. I dic, va, gràcies, dic, però és veritat que em va semblar, va estar molt amable l'home, em va dir, què juguem? Però és que és veritat que jo, si no em convenç, és a dir, no només me l'ha de receptar, sinó que me l'ha de convèncer. No? Jo soc d'Hostalets de Balenyà, no? D'Osona. Jo vaig viure de petit a Hostalets, hi havia dues autoritats, que era mossèn Jaume i el doctor Coll. Diguem, no? Per tant, el que deia mossèn Jaume anava a missa, estava clar, i el que deia el doctor Coll es feia. I el doctor Coll era el típic metge que jo, a mi em va atendre tota la vida i mai em vaig despullar. Vull dir que et mirava i deia això. Ara no es discutia mai el que feia el doctor Coll. Era l'autoritat del poble, té un carrer, el doctor Coll. Veniu allà, el carrer del doctor Coll. Té un carrer al poble. I el doctor Coll va salvar molta gent i algú no es devia salvar, diguem, no? Però ni es discutia, el doctor Coll no es discutia. I ara la meva doctora se li discuteix tot. I per tant, o prohibeix Google, que és el que està intentant posar en èxit, o assumeix que part de la seva feina és dir-me, mira, on ho has tret, això que és el que fan, eh? Diguem, això on ho has tret, no, o sigui, això, sí, això, sí, mira, això, ensenya-m'ho, porta'm la foto, ah, no, això, veus que posa que això es farà d'aquí 10 anys, ah, val, no ho havia vist, no? Vull dir que t'ha de tranquil·litzar, però en tot cas, toparà amb això. I què vol dir això? Posar-nos seriosos. Jo ho explico fent el projecte del diari, això, dius, en aquests moments en què tothom comunica, tothom està al Facebook, tothom està al Twitter, no calen periodistes? Més que mai. No calen mestres, en aquests moments en què hi ha més que mai. No calen metges, més que mai. No cal... Ara, aquestes persones tenen una doble feina, que és que han de desmentir les altres coses i han de tenir crèdit. I aquest crèdit, aquesta autoritat, serà això que ara en diem autoritat moral. I l'autoritat moral te la guanyes molt per la via de la comunicació. És a dir, el crèdit moral és per la via de tranquil·litzar-te i transmetre't. Està en bones mans. O sigui, vostè ha entrat a Google, però jo soc pediatre, m'entén? I vostè ha fet això, però a més soc un pediatre que estic al dia. Perquè a vegades pot passar que realment, si, sobretot si et mous bé, sàpigues més coses que ell, pel que sigui, perquè aquella persona està tenint molta gent i no ha tingut temps de descobrir que la timpanoplàstia es pot fer d'una altra manera. És a dir, que a vegades, fins i tot jo, he aconseguit, buscant coses, crear algun dubte o canviar d'opinió sobre una cosa. És a dir, que no sempre el pacient histèric aquest perjudica. Diguem, a vegades pot beneficiar. Probablement algun dels casos del doctor Coll hauria anat millor, si hagués existit Google, no? Diguem, posant-me a la pell dels que van anar malament. No? Per tant, és benvinguts a la comunicació en temps de Google. I benvinguts a la comunicació en què això anirà més, en què cada vegada més la persona tindrà dubtes i els pediatres hi van allà a la gent i els diuen això, diu, no, però és que he llegit el doctor González que diu que no, perquè saps, perquè ara vostè part aquí, no, que jo vull dormir junts aquí, no, sí, però no, però... I, no, és que jo vull fer demanda i tot, i estan desesperats, diu, perquè al final també diuen, per què ve vostè? Si ho ha llegit, no? Diu, jo he de venir, però vinc a que vostè m'expliqui o que em confirmi el que jo vull fer. No? La setena cosa, us volia dir, ja veieu que això s'acaba, és té a veure amb els protocols. He tingut la sort els últims anys de conèixer i de presentar alguns protocols que es fan en l'àmbit de la salut, i això, alguns a Girona, i n'estic molt a favor. Diguem. És a dir, jo vaig descobrir què vol dir protocol. Jo era cap de comunicació d'Enciclopèdia Catalana fa molts anys i la primera vegada que va arribar el protocol a la meva vida va ser una vegada que fèiem un acte, venia el president Pujol a presentar un llibre i em van trucar el de protocol, el cap de protocol d'Enciclopèdia Catalana i vaig dir, cap de protocol ningú va dir, dic, sé jo, dic, soc jo, al principi, perquè el cap de premsa vaig dir, soc jo mateix. Diu, soc el cap de protocol de presidència. Diu, vindrà el senyor Ferrusola, dic, perfecte. Diu, però vindrà com a Marta. Perfecte, dic, diu, vostè la rebrà? Dic, sí. Diu, saps, vostè la rep i li ha de demanar que ella passi a primera fila. I ella li dirà que no. Dic, ah. Diu, després li torna a demanar i ella torna a dir que no. I després la deixa seure on vulgui. Dic, va, perfecte. Va penjar, després es torna a trucar, perdona, dic, i si em diu que sí? Perquè, perquè vaig pensar, dic, tot aquest teatre, com ho farem? I em va dir, que tranquil, dic, ja ho sap ella que ha de dir que no, perquè clar, perquè o li guardo el lloc o li guardo, perquè és clar, si dic, sisplau, no, sisplau, sí, dic, hosti, no tinc lloc. Vull dir, aleshores, però estava nerviós, va arribar ella, dic, hola, dic, sisplau, vagi a fila, diu, no, 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 sisplau, vagi a fila, diu, no, dic, bé, doncs vinga, on vulgui. Però vaig entendre la importància del protocol, és a dir, que al final el protocol és una teatralització com totes les altres, però que té a veure amb com consideres una persona i per tant és una cosa que és important. Jo recordo que un dels primers protocols que vaig veure deia una cosa molt senzilla, que era com, sobretot el personal que està a la barra, el que jo considero que estan a la barra, els taulells, diguem, aquest senyor de l'Hospital Clínic que té el cartell d'en cas de defunció o la noia estic sola, diguem, aquesta gent com s'han d'adreçar, no? I vaig veure una cosa molt simple, que és que deia, recomanava en què el puc ajudar, diguem, no? En què el puc ajudar. És a dir, a mi a vegades m'han atès demanant-me què? O què vols? Jo recordo que ho explicava en una sessió de treball així privada amb la gent, que hi havia algun que deia, jo ho he fet tota la vida això i què m'han de dir ara a mi com m'he de tractar la gent, no? Que és una cosa que ens passa, diguem, al món hi ha una de les coses que jo no he entès mai, que és que hi ha una de les frases més repetides, és que la gent no vol canviar. La gent diu, jo no canviaré mai, jo sóc així i no canviaré mai. I m'ho diu molta gent això, molts miro i dic, sap greu perquè t'aniria bé canviar. És a dir, a vegades hi ha gent que diu, no canviaré mai, i dic, hòstia, doncs no tens opció d'empitjorar, canvies. Vull dir, et recomano que canviïs perquè segur que seràs millor que ara. O sigui, no, no, no. Clar, dir no canviaré mai, a mi m'ho diu molta gent, quan surts a la tele, la gent no et sap què dir-te i pel carrer et diu, hola, molt bé, no canvis, no canvis. Dic, gràcies, però jo intentaré canviar. Ells volen dir no empitjoris, però primer que no et coneixen, i dic, no ho sé, però jo intento canviar, perquè és l'única opció de millorar. No? Aleshores, quan s'introdueix la comunicació, a vegades amb pinces, a professionals que no han teoritzat sobre això o que no n'han parlat, és com, ara aquest m'ha de venir a dir com he de parlar. Jo, sí, 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 totalment. I els vaig donar aquest exemple, dic, jo, una persona que està en un taulell, la diferència entre dir què, o què vols, o en què et puc ajudar, és tan abismal que en què et puc ajudar hi ha algú que aconseguirà dir-ho de forma borde, però s'haurà de treballar molt, vull dir, costa. És a dir, en què et pot ajudar costa molt dir-ho de forma agressiva. En canvi, què vol, hi ha algú que ho pot dir de forma amable, però què vol o què vols, ja és una cosa que, però és que a més t'està dient tan clar com, tornem al capítol 3, que és l'empatia, és què vols vol dir què collons vols. Què fots aquí interrompent el meu sudoku o la meva trucada o el meu moment en què estava pensant en que desgraciat que sóc, no? I en canvi, en què et puc ajudar és, hola, jo estic aquí content i alegre d'ajudar-te. I per tant, quan tu vens aquí, el que jo primer que et comunico, el primer és, hola, estic aquí, en què el puc ajudar? I això per mi és tan fascinant, així, és una pura qüestió de protocol, però que col·loca els actors d'aquest espectacle comunicacional, els col·loca en el seu lloc correcte. I tu dius, això garantirà que la comunicació sigui bona? No, però garantirà que no sigui desastre. De moment, garantirà que no sigui nefasta, tot i que insisteixo, conec gent que és capaç de dir en què el puc ajudar i que et sentis agredit, diguem-ho, els conec perquè ells ja van per nota i no en parlarem. No? El vuitè punt que us volia comentar té a veure amb una cosa que aparentment lletja, però que us recomano que feu a la vida, que és fingir. És a dir, la comunicació requereix fingir. La comunicació és un acte de teatralització, requereix fingir, requereix actuar, requereix que les coses semblin alguna cosa. A mi m'ha impressionat molt, els últims anys m'he dedicat bastant a temes d'educació, a fer programes d'educació, i una vegada vaig fer un programa sobre com ha de ser un bon mestre, i un mestre que aprecio molt em va dir, el millor mestre és el que sap fingir. I com ha dit que... perquè defensem molt l'autenticitat, no? També és una altra cosa, a part de no canviar, la gent diu, jo sóc com sóc, jo dic les coses tal com les penso, tal com penso, mare de Déu, doncs espero que estiguis lluny de mi, perquè normalment les coses tal com et venen doncs no són les més polides, diguem, no? Doncs hi ha una altra cosa que em va dir, diu, el més difícil d'un mestre, diu, un mestre, diu, sempre, fa molts anys que el mestre, diu, sempre tens alumnes que els adores i tens alumnes que els odies. Que no pots, diguem, perquè cadascú dels seus, perquè és un tio, perquè la manera que seu, per la cara que té, per com parla, per com no sé què, diu, i la meva esforç més gran és que no ho notin. És que no ho notin. O sigui, jo necessito que tots els meus alumnes notin que jo els estimo i que notin que jo vull que aprenguin. Fins i tot que jo penso, aquest tio no em faré res, jo necessito fer-li creure que crec en ell i que l'aprecio. No? I em va impressionar molt aquesta frase perquè penso, que difícil, perquè és veritat que partim d'una base en la comunicació, que és una cosa que diu molt, no, i amb la gent que em cau bé, perfecte, cap problema. Sí, però és que no ho podem triar, no? Diguem-ho així, que seria l'equivalent de dir, no, jo amb els pacients que venen amb bona cara, educats, i demanen, jo cap problema. Ara, el que em ve amb presses, doncs, bueno, jo sóc així, i no canviaré. Doncs potser haurem de canviar de feina, si més no, saps? Perquè no en té cap culpa, aquesta persona. Insisteix, tu ets un professional. Per tant, jo crec que m'hauria de fer una apologia de fingir, d'actuar. És a dir, jo, i això, aquí a les facultats on treballeu això, segur que es parla de comunicació, per mi, el bon professional en comunicació és el que aconsegueix que la persona, que l'interlocutor, no rebi el que es mereix des del punt de vista així popular i que no noti la diferència entre m'estàs caient bé, m'estàs malament. Perquè al final, el pare que arriba allà histèric o el pare que arriba educat, el nen, l'important és si el nen s'ha trencat la cama o no, o si el nen té una infecció o no. Per tant, si tu tens com a objectiu la comunicació, la relació amb el pacient i salvar el nen, la comunicació ha de portar a resoldre ràpidament aquest tema, no a castigar des del punt de vista de la comunicació la seva mala educació o la seva educació. Per tant, el que és bàsic és que, i això és una cosa que jo crec que millorarà molt, n'estic segur, i que estic segur que està millorant, eh? Però que sí que remet a la... I a mi m'ha passat fins i tot això. Si us parlo de la meva vida com a pacient, tot i aquestes dues comentaris que us he fet, quan vaig estar 15 dies ingressat seguits amb aquest nen de 15 dies, és la vegada que m'han tractat millor. Perquè els hi feia molta pena. O sigui, perquè totes les infermeres, veure un pare i una mare que passàvem tot el dia plorant amb un nen de 15 dies, els hi feia tanta pena que ens tractaven molt bé. Però a vegades que hem anat per altres coses no s'han tractat tan bé. Però això té a veure amb la pietat, amb la passió, amb la compassió, amb què un nadó entendreix, però, que això, no, però això no té a veure amb la professionalitat. És a dir, la professionalitat és tractar igual a uns pares amb un nadó que a uns pares amb un nadó, que a un avi, que a una persona, a un pacient simpàtic que a un pacient antipàtic, a un pacient que té, que és guapo, diguem això, en el cas dels mestres passa una cosa terrible, que és que els nens guapos, físicament, sempre tendeixen a agradar més els mestres, diguem, no? perquè són agradables de veure una persona que s'enfronta. Hi ha estudis que ho demostren, és a dir, que els mestres tendeixen a tractar millor els nens guapos, els nens atractius, o els nens... Perquè és més agradable, li dediques més atenció, li dediques més temps. A mi em passa en classes a la universitat, hi ha estudiants que és que realment penso que he de fer un esforç molt gran, perquè el primer dia ja el suspendria. Només per com seuen, per com fan, perquè tenen el do de la inoportunitat, sempre fan la pregunta inadequada, sempre que pobres, i penso sempre en aquell, tot i que jo crec que ja a la universitat ja no cal fingir tant, però sempre penso en aquell mestre i dic, sí, he de fingir, no han de notar el que penso dir, és que penso estar suspès ja el primer dia, no? Però és una apologia de fingir. Sobre aquest capítol 8 us vull dir una altra cosa, que és que la competència, vosaltres sabeu que no esteu sols al món, no? És a dir, els que estudieu ara, us dedicareu a la medicina, teniu competència. La competència en general, la vostra competència, tota comunica millor. Potser és l'altra mala notícia que us volia donar. Tota comunica millor. Sobretot els estafadors. Perquè la competència que teniu té competència científica, d'altres tècniques, d'altres coneixements, i té estafadors. I estafadors. A la vida n'hi ha. Els estafadors comuniquen perfecte, perquè clar, no tenen res més que això, eh? Vull dir que un estafador és només comunicació. Un estafador és una persona que et pot vendre la Torre Eiffel. I t'ha de convèncer que ell té la Torre Eiffel, i que a més tu la vols comprar. Hi ha gent que ha comprat la Torre Eiffel, com sabeu, no? De surt de tant en tant al diari, algú que de tant en tant, un tio l'ha convençut que li ven la Torre Eiffel. Clar, un estafador és un tio que es concentra a comunicar. Per tant, si jo us dic que la vostra feina el 50% és comunicar i el 50% curar, hi ha metges que coincideixen o que diuen que escoltar bé un pacient ja és el 50% del tractament, hi ha tècniques o pseudotècniques que dediquen el 99,9% d'esforços a comunicar, a prometre coses impossibles, a comunicar. Preneu aquesta competència. I després teniu, i aquesta competència és deslleial i no podem fer gran cosa. És a dir, els estafadors, clar, no tenen cap més feina, no han hagut d'estudiar, i a més no et volen curar, només et volen robar, per tant, ho hem de saber. Ara, hi ha competència no estafadora, diguem, és a dir, hi ha altres tècniques, medicines, etc., que comuniquen molt. I això, com que som en un món competitiu, ens agradi o no, ho heu de saber. I després hi ha gent que diu, bueno, doncs ells s'ho trobaran. Jo dic, no, és que de la mateixa manera que jo us vull convèncer que és important comunicar, jo dono per fet que la gent que es dedica a la medicina o a la salut és gent vocacional, apassionada, il·lusionada i que té ganes que jo vagi amb ells. Per tant, m'ha de convèncer. Per tant, Hi ha una altra feina de la comunicació que és que m'ha de convèncer que l'altre potser m'està enganyant i que ell té raó. I això ho aconseguirà per la comunicació. Aquí ens podríem allargar molt perquè quan ho expliques això diuen sí, per això necessito temps, necessito no sé què, he d'atendre massa gent, no tinc no sé què, mil coses. Però la comunicació no és només temps, eh? Vull dir que també és actitud, és això que em serveix als pares que no veiem els nens, aquesta estafa que diem, jo dedico temps de qualitat, que és mentida, però sí que hi ha comunicació de qualitat, és a dir, que hi ha una comunicació, i la comunicació de qualitat parteix de l'empatia, per tant, encara que tinguis poc temps, si he detectat quines pors tens tu, quins dubtes tens tu, i t'he aconseguit tranquil·litzar sobre això, he fet una feina. El novè punt, i el penúltim, és el sentit de l'humor, que us deia abans, no? Jo el defenso molt, el sentit de l'humor, avui més que mai, no? Ahir van posar una bomba en un setmanari satíric perquè va fer una broma innocent sobre Mahoma. Cada vegada que algú atempta contra una broma, em convenç de la importància que té l'humor, no? És a dir, l'humor és terapèutic, diguem, l'humor cura, l'humor sobre nosaltres mateixos és l'únic que ens salva, és a dir, és l'única possibilitat que tenim de salvar-nos. Jo trobo que en general diguem, les persones amb sentit de l'humor són les úniques que se'n poden sortir mínimament d'aquesta vida i si ets català és imprescindible. És a dir, si ets català t'aixeques cada dia i veient el panorama et tiraries el tren i no passaria. O sigui que aleshores... que és la sort que tenim. però al final sí que t'adones que és molt important i per això és un país que hem desenvolupat el sentit de l'humor en defensa pròpia com a teràpia, però jo davant un sentit de l'humor sobre nosaltres mateixos, és a dir, a mi... Jo no ho hauria de dir perquè al final no em pagaran, però jo aquesta conferència, o aquesta xerrada, o aquesta exposició, a mi em cura molt, perquè com que em ridiculitzo, jo al moment que jo em puc enriure d'aquell Carles Capdevila histèric que va estar a punt d'agafar una infermera i estrangular, a mi això em cura, és a dir, al moment que puc ridiculitzar-me a mi, i a ella també, que de gust, no? Però a mi m'està ajudant a superar aquella situació. Jo cada vegada que faig el ridícul, tinc un problema, això, el dia que he aconseguit enriure-me'n, ho supero, no? Però jo quan parlo de l'humor, ho dic també en el sentit de l'optimisme, no? És a dir, en català humor és una paraula que funciona molt bé en aquest sentit. A mi em passa, amb la gent que sap que tinc quatre fills em diu quin humor, tenir quatre fills, i no vol dir precisament quina gràcia, sinó vol dir quins nassos o quina moral, no? És a dir, que estar d'humor, la meva mare diu, avui no estic d'humor, vol dir, avui, saps, avui estic desanimat, això. Per tant, jo crec que el bon humor és una actitud, no?, positiva. Aleshores, jo crec que en les relacions humanes, i per tant la comunicació ho és, jo crec que és molt, molt bàsic tenir aquesta actitud, que és l'actitud positiva, l'actitud ben humorada, i l'actitud, fins i tot es diria, teatral, que encaixa amb el que deia abans, d'entendre que al final, o sigui, no prendre'n sempre super seriosament nosaltres mateixos. Al final, si tu formes part d'aquell sainet i que estàs allà, i que tens un pare histèric i que estàs allà, doncs no costa tant dir-li que el puc ajudar, i no sé què, encara que no t'ho creguis, diguem, però, en canvi, moltes vegades la gent més tensa, és a dir, els enemics de l'humor són els fanàtics, sempre, qualsevol fanàtic, perquè clar, l'humor els ridiculitza, els posa en evidència, i és la gent que es pren molt, molt en sèrio els mateixos, molt. Que és una altra tendència, que diuen, aquests que es prenen super en sèrio els mateixos i que el que els passa a ells és superimportant, i clar, arriben a un punt en què poden tenir una persona que s'està morint i creure que el més important és que aquell dia s'han aixecat i els havien robat la bicicleta i estan histèrics. I bueno, has de tenir un punt de dir, escolta, m'han robat la bicicleta, però és que estic atenent aquesta persona. I crec que el sentit de l'humor també t'ajuda a posicionar-te, no? Retorno a l'empatia i dir, què m'està passant a mi? No? A mi aquest any, de dirigir un diari nou, una aventura, no tinc molta sort d'això, no? D'agafar-me a mi mateix amb certa distància, perquè si no el dia a dia, les trucades que reps, tot això sembla que és superimportant i cada dia s'ensorra tot el món. I penses, no, bueno, és com una mena de joc que estem jugant, la majoria de situacions que em trobo cada dia me'ls agafo com un joc de rol, no vol dir, ara em toca això, aquest senyor tampoc està tan enfadat amb mi, tot i que a vegades ho sembla, no? Però el que li passa és que ara li toca fer aquest paper i a mi em toca tranquil·litzar-lo i ja està, no? I el sentit de l'humor té a veure amb una cosa que està una mica gastada, però que jo crec molt que és el relat, no? Que és el relat. Que és, per resumir-ho, jo puc fer dos relats, o tres, vaig fer-ne dos. Jo puc dir, hosti tu, avui, plovent, el dia de campanya electoral, no sé per què els hi vas dir que siguin aquests paios de l'això, agafa el cotxe i vés-te'n a Girona a parlar allà amb quatre tios que no saps ben bé ni qui són, que tots tenen ganes de marxar, i apa, no sé què tot, i ara cap allà... Tot... Això és un relat. S'assemblaria una mica a la realitat, diguem, seria una mica... I puc fer un altre relat, que és dir, ostres, que bèstia, que per primer cop el deganat de Medicina i el d'Infermeria es posen d'acord, fan un acte inaugural, i en un país de 7 milions de persones em trien a mi, i em conviden, i em paguen, i tinc aquí un agent que fa estona que aguanta i n'ha marxat un, em sembla només, i a més em permeten, em paguen perquè jo em desofegui dels meus quatre traumes sempre que he anat allà, i per tant podria considerar-ho doncs, el privilegi aquest. No? Jo sempre, 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 a mi mateix, a casa, al lavabo de casa, sempre, sempre, sempre m'apunto al segon relat d'aquests, no? Sempre, perquè si no és molt trista la vida. I el primer també pot ser, és a dir, hi hauria un tercer que també podria ser, però a mi m'agrada pensar, ostres, tot i que ara patiràs, arribaràs a les 10 i hauràs de fer la portada i no sé què tot, has tingut l'ocasió de venir aquí, exconegut, no sé què, i a més, és gai, és molt probable que d'aquí 5 anys vagi un dia d'urgències a Palamós i em trobi aquell noi d'allà a les ulleres i em digui, oh, passi, perquè el vaig sentir aquell dia i no sé què, no? En què el puc ajudar? És la frase clau, no? En què el puc ajudar? I ja notaré que has vingut a la xerrada, no? O, alguna vegada m'ha passat, fas una xerrada d'un lloc i diuen, ostres, doncs l'endemà hi havia gent que va dir, ostres, aniria bé que parléssim més de comunicació, no? És a dir, que l'oportunitat de que a la nostra feina, de que puguem fer una feina que ens agrada i transmetre coses i que la gent t'escolti, doncs això no ho podem viure com un llast, com un problema. I en canvi, efectivament, en la meva agenda d'avui és complicat venir aquí, efectivament plou, efectivament arribaré tard, tot això passa. L'únic que, quan parlem del relat, que és una manera, si voleu, pedant de parlar-ne, és de dir com ens expliquem a nosaltres el que ens passa. I avui ens ha passat tot això, que plou, i ens ha passat això altre, o ens ha passat que heu fet aquest acte, doncs, i ens ha passat que ha tocat un conferenciant doncs, que, mira, ha fet el ridícul. No? Tot pesa, però vull dir que són totes les realitats. I després jo no crec en els il·lusos. Diguem, si és un desastre, és un desastre. Saps? Si he vingut aquí i hem fet el ridícul, hem fet el ridícul. Però si no, positivar-nos-ho per nosaltres mateixos, explicar-nos a nosaltres quina sort que tinc de tenir feina, quina sort que tinc de ser estudiant de medicina, quina sort que tinc de ser un estudiant de medicina en un any dificilíssim, però amb una universitat que es compromet a fer no sé què, quina sort que tinc de fer això, o no? Oh, ostres, tu, ara tota la vida somiant i ara començo primer i em trobo retada en la sanitat, tot un desastre, s'ensorra la sanitat pública, jo segur que me n'he d'anar a treballar a la Xina, diguem, no? I si n'has de treballar a la Xina, que pot passar per algú de vosaltres, doncs serà una oportunitat, diguem, és a dir, que hem d'aprendre a viure amb el que hi ha, diguem, no? I assumir el que hi ha, i intentar canviar-ho cada dia, però partint d'aquesta realitat, no? I per tant, el sentit de l'humor i l'optimisme i el relat positiu us el recomano. I la desena cosa, i última, que us volia dir, és que el Gremi de Professionals de la Salut és l'únic que jo conec, d'un gènere que m'interessa molt a mi, que són les cartes del director de diari, l'únic que sortiu ben parats a les cartes del director de diari. No? És a dir, que és una cosa importantíssima. Jo, cada vegada que he sortit amb una carta del director del diari, ni me la miro, perquè sempre és... Saps? L'altre dia, el senyor Cantavella, una tertúlia, va dir que no sé què, imbècil... Fer una carta al diari, has d'estar molt enfadat. Si no, no fa mandra, buscar l'adreça i tot això. Per tant, el 80% de cartes del director són d'indignació. I després hi ha un gènere, que jo les col·lecciono i tot, que és un gènere que és brutal, que és... Vull agrair a tot el personal de l'Hospital Santa Creu de Vic el tracte exquisit que van tenir durant la mort del meu pare. I jo dic, flipo. És a dir, aquests tios han fracassat estrepitosament, és a dir, els hi he portat el meu pare. Jo l'he portat perquè el curin, perquè jo, que jo sàpiga, vaig a l'hospital. Els hi he portat el meu pare perquè el curin. S'ha mort. Arribo a casa i faig una carta donant-los les gràcies. És a dir, us imagineu una carta que digués... Vull agrair al lampista que va venir a casa la destrossa que va fer a tota la pica del lavabo, que ja en tot el veïnat ningú es pot rentar les mans. Però va estar molt simpàtic el lampista, no? No, és a dir, el lampista, si la pica no s'arregla, encara que sigui un cantador i estigui boníssim i estigui catxes i vengui una Coca-Cola Light mentre balla, si la pica és un desastre, no fas la carta, diguem, no? I si l'arregla la pica, encara que comuniqui malament, i que encara que et cobri 50 euros, doncs estàs content, perquè la pica no anava i ara va. Aleshores, el pare l'hem portat aquí, no se n'ha sortit. I agraïm això, no? Què és lo bèstia d'això? I és l'única cosa que us volia dir, de fet, avui, que és que la vostra feina és comunicar. És a dir, aquesta família, en el moment pitjor de la seva vida, que se'ls ha mort el pare, estan agraïdíssims a com els hi heu comunicat que estàveu fent el màxim pel seu pare, en com els heu comunicat que el pare estava en bones mans, en com els heu comunicat que el pare no estava patint, en com els heu comunicat el que passava, diguem, no? Això passa moltíssim amb centres que es dediquen a malalts terminals, i això perquè és la seva especialitat. La seva especialitat és dir, l'escenari pitjor, que és el fracàs absolut de la medicina, diguem, que és no et salvem, com es converteix en una cosa positiva, que és a dir, ho convertiu en una cosa. Jo quan veig això, i perdoneu per haver fet la part així de broma, d'això, però quan veig això penso, ostres, fixa't si és important la comunicació, fixa't si és important, que fa que valoris això. I això, aquestes dues coses, és a dir, ser l'únic gremi al qual es fan cartes per felicitar-lo, i ser l'únic gremi al qual es fan cartes per felicitar-lo després d'un fracàs. Només per això jo crec que és un argument de pes per assumir que la comunicació és el, com a mínim el 50% de la vostra feina. No? I res, us agraeixo molt la paciència, us he dit que dos quarts estaríem i falten dos minuts, per tant jo crec que ha estat el que hem pogut, però en tot cas puntuals. Gràcies.
Gràcies, Carles. Em sembla que parlo molt que tothom si dic que el privilegi ha sigut nostre de poder escoltar aquesta magnífica conferència. Ara em toca a mi doncs, acabar amb el protocol d'aquest acte, no? Que també en té de protocol, i em toca completar-lo. I em costarà perquè per començar demostraré, o hi haurà, serà una mostra clara de per què persones es dediquen a la comunicació i altres persones es dediquem a la física de l'atmosfera. Però, en tot cas, sí que volia comunicar, si més no, intentar-ho, un parell de qüestions més enllà de les que he començat en el primer moment d'obrir aquest acte. No? Abans he dit, i ho repeteixo, doncs, la benvinguda a les persones que són noves en aquesta casa, suposo que n'hi deu d'alguna, algun estudiant nou, algun professor nou, i també he esmentat la satisfacció que ens representa a la universitat, a la institució, a la rectora i, per tant, a la institució, doncs, a l'inaugurar un curs nou, i en aquest cas doncs, de les dues facultats de Medicina i Infermeria. Volia, però, afegir o destacar un parell de coses més, també les contaré, són molt fàcil dues, una i dues, jo sempre que ens serà ràpid i senzill, doncs, que són pròpies, diguéssim, d'aquest curs o d'aquest any. No? En primer lloc, doncs, el fet de que aquest any la UDG fa 20 anys. Això és una cosa que podem destacar, alguns, bueno, molts ho sabeu, suposo ja, ja ho anem celebrant, ho celebrarem amb més força, diguéssim, durant una setmana del mes de desembre, que és la setmana en què probablement farà 20 anys que es va signar el decret de creació doncs, de Girona, però en tot cas, doncs bé, crec que poder estar inaugurant aquest 20è curs com a UDG, hauria de dir com a nova etapa de l'UDG, perquè la Girona té una història molt més llarga, doncs crec que és un èxit. Si mirem enrere, bueno, jo no puc mirar gaire enrere perquè de fet fa 20 anys no hi era, no estava aquí a la casa, venia, era doctorant de la UPC, d'una universitat que ens competència, diguéssim, era doctorant de l'UPC i venia aquí a Girona a recollir unes dades, perquè no hi havia xarxes informàtiques en aquell moment, on professors hi havia, i per tant, però vaig veure, no? Venia, només hi havia un edifici, o que recordo, l'edifici de l'Escola Politècnica 1, on anava jo a recollir unes dades de tant en tant. Però si mirem el poc que he vist o el que he anat veient jo des de que quan vaig incorporar com a UDG i el que heu vist molts de vosaltres, doncs realment el canvi és espectacular, no? D'unes escoles, uns centres docents, bàsicament docents, col·legis universitaris, a tenir facultats, tenir nou facultats, tenir una escola de doctorat, tenir departaments, instituts actius en recerca, de tenir un petit nombre d'estudis i alguns només a trossos, diguéssim, a tenir doncs, la gran diversitat d'estudis, de graus, de màsters, de doctorat que tenim ara, de tenir el que hi havia, estudis amb edificis de prestat, podríem dir, no? A tenir campus, tres campus, incloent aquest de la salut, a tenir un parc científic tecnològic i per tant, doncs, bueno, no cal dir-ho, s'ha dit moltes vegades, però realment el canvi és extraordinari. No? Per tant, doncs jo crec que un acte d'inauguració d'aquest curs, aquí en aquest cas d'aquestes dues facultats, de fet també pot formar part de la celebració, de la commemoració d'aquests actes del 20è aniversari. Aquest és l'inici d'un curs, l'inici del curs 2011-2012, però també entenem tots, esperem tots que sigui l'inici de la segona vintena d'anys, que d'aquí 20 anys celebrarem molts de nosaltres encara, espero. En segon lloc, l'altre aspecte que volia esmentar també com propi d'aquest any o bastant innovadors és el fet de que avui és un acte doncs, de dues facultats, per tant d'una universitat, la de Girona, però també ho podem posar en un marc més gran, no? Que és el marc d'un campus d'excel·lència internacional. Sabeu, suposo que sabeu, que fa pocs dies el Ministeri d'Educació va aprovar un projecte que havíem elaborat a la nostra universitat, juntament amb les Illes Balears i amb altres centres de recerca que s'han agregat, diguéssim, que ens hem aliat doncs, per fer aquesta proposta de campus d'excel·lència internacional, i el Ministeri fa pocs dies ens el va aprovar, diguéssim, no? Ens va donar el vistiplau, és a dir, endavant amb aquest projecte que anomenem Campus Euromediterrani del Turisme i de l'Aigua. I volia comentar que més enllà dels temes que surten en el títol, no? Turisme i aigua, però més enllà d'aquests temes, hem de tenir tots clar, jo crec que és un missatge important, hem de tenir tots clar que aquesta menció que hem obtingut, o aquest reconeixement que hem obtingut, l'hem obtingut tots, vol dir, quan dic tots, vull dir tots els àmbits acadèmics de la universitat, i en particular, per tant, doncs, també tota l'activitat de l'àmbit de la salut segur que també ha contribuït a aquest reconeixement. I això pel que he fet fins ara, pel reconeixement que hem obtingut, però això també és molt important que ens ho creguem, que ho tinguem clar de cara al futur, no? O sigui, això és un reconeixement i doncs està molt bé, evidentment, però el que toca a partir d'ara és treballar per perseguir aquesta excel·lència, aquesta qualitat en el futur, i això ho hem de fer tots, no només ho han de fer l'àmbit que surt en el títol del campus, sinó tots els àmbits, eh? I per tant, comptem, jo crec que podem, hem de dir que comptem amb tots, amb els professors, amb el PAS, amb els estudiants també, perquè tots fem la feina el millor que puguem, el millor que sapiguem, amb compromís i amb ganes d'això, no? de que aquesta etiqueta més o menys formal, però amb etiqueta o sense, amb reconeixement del Ministeri o sense, ens ho creguem que som una bona universitat de qualitat i que ho seguim demostrant en el dia al dia. Dit això, que són les dues coses que, diguéssim, són d'alguna forma particulars d'aquest any, d'aquest curs del 2011-12, el 20è aniversari i aquest reconeixement recent del Campus d'Excel·lència Internacional, doncs només per acabar, doncs desitjar, també toca en un acte d'inauguració, d'inici d'un curs, doncs desitjar un bon curs, lògicament un bon curs que sigui profitós per tothom, pels estudiants, pels professors, més enllà del que és la part docent, doncs que també ho sigui en tota la part de recerca, d'activitat acadèmica en general, i per tant doncs, que anem renovant dia a dia el reconeixement que l'entorn fa doncs, a la Universitat de Girona i a les dues facultats que avui comencen el curs, la de Medicina i la d'Infermeria. Res més, bon curs, declaro inaugurat aquest curs formalment, el curs de 11 i 12 de les dues facultats i molt bon curs 2011-2012. Gràcies. Thank you.